El poble escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.
Vols perdre pes, guanyar massa muscular o resistència cardiovascular? Vine a les classes de condició física de Vital Salut i ens adaptam als teus objectius.
Tenim classes per a tots els nivells. Gimnàsia per gent gran, gimnàsia suau, condició física masculí i femení. I la novetat d'enguany és que tindrem dos grups infantils de 5 a 8 anys i de 9 a 12 perquè els més petits també facin esport i activitats a l'aire lliure. A més, l'altra novetat és que tindrem un grup per gent d'entre 15 i 20 anys.
Vine a provar una classe gratuïta i aprofita l'oferta 4x3. Pagues 3 mesos i en vens 4. Vital Salut i Benestar. Telefona al 971 59 71 55.
Són les 11:22, avui és dimecres i ja sabeu que en aquesta hora tenim un programa a Pollença, tenim de tot i molt aquest programa dedicat a incentivar l'economia local pollencina. Avui és un torn d'una farmàcia, avui tenim amb nosaltres a Elena Ventallol, que és la propietària de la farmàcia Ventallol de Pollença. Molt bon dia, Elena.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, gràcies.
Molt bé, te volíem començar demanant, la majoria de negocis o comerços, petites empreses que han passat en aquesta secció de la ràdio fins ara per aquí, la majoria no eren serveis essencials i tots varen viure un confinament extrem. Però clar, vosaltres sou una farmàcia, sí que era un servei essencial. Com ha estat el confinament per vosaltres?
Bueno, a veure... A veure que, clar, que la farmàcia, clar, és un establiment, clar, d'ús públic i d'interès sanitari i, clar, està a primera línia d'atenció sanitari. És a dir, clar, sí que hem hagut d'estar fent una mica d'esforços extres perquè és vera que ha estat dur el confinament, eh? És a dir, la gent estava nerviosa, havia molta incertesa. Pensa que en el principi no hi havia dades, és a dir, clar, el govern no va donar dades de com estàvem epidemiològicament els pobles, això ho feia per no estigmatitzar els pobles, però és que és veritat que no sabíem si n'hi havia, si no n'hi havia, si és que entrava a la farmàcia i estava infectat, si ho podria estar. No hi havia tampoc massa mesures per prevenir la malaltia, perquè se va exaurir tot el que teníem, tot se va de donar a l'exèrcit, és a dir, no mos arribava material de protecció a les farmàcies, no hi havia guants, no, només hi havia aigua i sabó i poca cosa més, ni mascaretes ni res. Per tant, és veritat que ha estat una mica estressant des d'aquest punt de vista.
I com ha estat el canvi de vendre mascaretes durant el confinament, quan escassejaven, ara que és obligatori i la gent en té moltes? Heu notat, suposo, aquest canvi?
Sí, no, clar, a més amb la obligatorietat d'ús de la mascareta, tant ara en els establiments tancats com a l'espai públic, és evident que, clar, que sí, que hi ha una gran demanda, però també és vera que en aquest moment no tenim problemes de desabastiment i ara ja tothom ja pot triar una mica, ja també part de la funció de protecció, pot ja ser que també qualque cosa estètica, i bueno, bé, estem avengut una mica perquè tot això, és a dir, que en tenim una miqueta per llarg.
Sí, per mi sí, ara. I durant el confinament, heu tingut algun medicament estrella o que s'hagi comprat en excés?
Ventura te diria que la gent feia un mínim rebost, perquè la veritat és que tot ha estat bastant ordenat. És a dir, jo te diria que la gent, Ventura, sí, que demanava algun antitèrmic o algun antipirètic, I a més a més és que era recomanable, és a dir, clar, si tu que diuen tens símptomes de febre, evidentment, has de tenir sempre que teva recomanable tenir una casa per família era suficient, perquè clar, és el que te deien, roman a casa, no te moguis, pren-te un antitèrmic, anem a veure una mica l'evolució i pendent de veure de servei metges quines opcions te donaven, perquè són ells els que feien els seguiments, és a dir, la gent que normalment ha estat ja en símptomes, com que ha hagut bastantes instruccions clares de que s'havia de telefonar a un telèfon de contacte concret per aquest tema de la Covid, es veu que poques persones han vengut a primera instància a la farmàcia per demanar informació de moltes símptomes.
Uh-huh. I bé, per la gent que no ho sàpiga, fa relativament poc que estàveu a la ubicació d'ara. Abans estàveu en el carrer Major. Ens podries contar un poquet l'història de la vostra farmàcia?
Oh, bueno, aquesta història de la farmàcia te la diria més aviat la meva tia que clar, que és pollentina, perquè jo només hi tinc branca a Pollença. És vera que, bueno, que jo ja vinc de la quarta generació d'apotecari, el meu previ era el Cudian, qui se va enamorar d'una pollencina i va venir a la farmàcia del Cudi i va venir a Pollença, no? Això és la típica història de món, bueno, doncs que acaba com acaba. Sé que la va comprar en el apotecari Llat, i llavors la tenia a plaça i la va traslladar suposo que a l'altre, diguem, carrer de la casa, doncs perquè així ho tenia tot més a mà. I bé, la veritat és que era un establiment boníssim de principis de segle, però és vera que, clar, així com ha evolucionat el tema del món de la farmàcia, no? Tant pensar que un temps tot eren productes que s'elaboraven en el laboratori, no hi havia específic, no hi havia el producte, el medicament acabat que te servia un distribuïdor, tot estèril, tot era a base de formular, no? És a dir, que per això és la gran característica de la professió farmacèutica, és a dir, que també es poden fer nosaltres i no pot fer ningú més. Que ara, malauradament, està una mica abandonada pel meu gust. Jo espero que a poc a poc ho puguem tot això reconduir. Clar, jo més que res me vaig haver de canviar per temes d'espai i d'educació d'un negoci que estem en el segle XXI i el negoci era del segle... Sí, era del 1900 i pico. Això ha estat el principal motiu, ben que dir, no ha estat tan senzill que vam allà. Però vamos, ja t'ho dic jo que també enyora aquell barri perquè la veritat és que pues té molt d'encant i té molta personalitat, saps? És així.
Però quan valoraries aquest canvi d'ubicació? Creus que ha estat positiu per la farmàcia?
A veure, sí, ben que dir, a veure, tot, en tot canvi, o sigui, tota l'acció implica una renúncia. El canvi ha estat positiu des del punt de vista, sobretot, per jo, laboral, no? De lo que te comento, d'espai, de poder fer feina amb una mica més d'amplitud. Sobretot també d'accés, és a dir, es veu que s'accés en un lloc peatonal, amb un mercat, amb un transport molt maco però poc practicable. Es veu que, clar, el problema d'aquella farmàcia en aquell moment era l'accés, i clar, l'accés al medicament, que és un dret, no? ha de ser fàcil, és a dir, això és el principal motiu. Saps? Jo crec que sí, que s'ha fet més accessible a la població. Sí.
Molt bé, i des del confinament fins ara heu notat canvis de vendes? Per exemple, han augmentat les vendes o han disminuït?
A veure, amb el confinament va haver realment un increment de lo que era la dispensació de medicaments. Això també se deu, jo crec, que a veure, hi ha una realitat, que és que s'accés en el centre de salut està més dificultat, hi ha més dificultat per accedir, perquè evidentment els sanitaris s'han de protegir, perquè jo crec que els sanitaris dels metges ja veien venir que venia una calma tensa, però que probablement hauria un rebrot, i és veritat que ells no han baixat la guàrdia, no? I jo crec que ells s'han protegit molt. Això ha fet que, clar, en tota aquesta consulta telefònica, clar, ha hagut com a més facilitat de prescripció perquè hi ha hagut menys possibilitat també de diagnòstic, en la qual jo crec que s'ha intentat compensar una miqueta això, lo dels medicaments. I també és vera que tot el que són ja altres tipus de producte, home, sí que se va notar una mica que evidentment hi havia un cert tipus de producte, com és ara, pues, això, de tintes, coses de cap que normalment pues, no són no són normalment nosaltres els principals distribuïdors d'aquest producte, clar, com que no se podia anar a una perfumeria, pues sí, s'havia d'anar a la farmàcia a comprar-ho. Sí, ha estat una mica així.
I per tant, des del vostre punt de vista, des del punt de vista de la vostra farmàcia, quin balanç faríeu de tota aquesta situació que hem viscut i com veus el futur?
Uf, això és llarg, eh?
És una pregunta que fem a tothom qui passa per aquest programa per veure com ho preveuen.
Sí, a veure, jo vull ser optimista, no? I més a més, ja que m'ha donat l'oportunitat de xerrar amb el públic, crec que és meu deure insuflar una mica pues, lo positiu i lo bo que pot tenir aquesta situació, no? Penseu que ara mateix estem, per exemple, de la vacuna, no? Que seria la pregunta estrella, no? Perquè és vera que en el moment en què hi ha una vacuna segura i eficaç, la situació donarà un gir de 360 graus, sí? Penseu que normalment un medicament, no? Perquè va dir la llum, no? Tarda de 10 a 12 anys. Val? Des que se programa fins a que se comercialitza. En aquest cas, penseu que des de març ara tenim 200 vacunes en fases d'investigació clínica, val? De les quals n'hi ha tres que estan molt avançades. Val? Molt avançades, que vol dir que ja s'estan fent un número importantíssim de diverses de mil de persones, que ja pràcticament ja estem amb estudis d'obtenir les conclusions d'evidències i les proves definitives de la seva eficàcia i la seva seguretat, no? I a més, ben que dir, aquestes vacunes estan ja repartides per diferents llocs, a la Xina, a Itàlia, a Anglaterra. Bueno, ja la Comunitat Econòmica Europea ja n'ha comprat diverses per començar, quan se posin ja en el mercat, per distribuir, és a dir, a veure, jo crec que l'esforç mundial, bueno, jo estic contenta des del punt de vista que dic, bueno, quan el món vol, se mou, saps? Se mou i fa coses positives, m'entens? I tots anem a lluitar contra el que ens està passant ara, que en aquest moment tenim una guerra biològica, no? I bé, i jo penso que pal·liaste el hàndicap que evidentment hem estat els primers que hem patit aquest impacte perquè vivim d'aquest sector terciari, que és el turisme, i que clar, això té un preu, no? Que s'acaba deixat de donar turisme, evidentment tindrà un impacte econòmic molt, molt gran, però tenim la sort que també serà temporal. Jo crec que l'any que ve, si realment la vacuna surt a principis, a mitjans de l'any que ve, pens que la gent tindrà com un efecte com a rebot. La gent tindrà moltes ganes de sortir, moltes ganes de viatjar, moltes ganes de vacances, perquè evidentment mos han privat de la llibertat, i això fa que, clar, que valoris, no? El fet de dir, mira, pues mira el que tinc, mira sort que tinc, que puc viatjar, que puc gaudir d'una estada de Pollença. I jo crec que realment l'any que ve se revertirà amb un gran boom de visitants, saps? O sigui que, bueno, que crec que hem estat els primers que hem patit aquest impacte, però també serem els primers que ens recuperem molt. Penso que serà així.
Esperen que sigui així, i que tingui raó.
Sí, ja veuràs que sí.
No sé si vols afegir qualque cosa més.
Bé, jo també faig la mateixa crida que faig a tothom i que intent també transmetre. I és el fet de fer responsabilitat, sempre que dic, col·lectiva i individual, no? Jo dic, és vera que tenim una directriu de seguretat i jo crec que és molt important que la gent els acompleixi. És a dir, vivim en una comunitat, però el que fem individualment té repercussió en aquesta comunitat, no? Per tant, sí que demanaria a la gent pues, que fins que hi hagi aquesta vacuna hem de continuar amb això, amb el distanciament social i amb les normes higièniques, de distància, i hem de fer un petit esforç, encara hem de protegir molt de la gent que és vulnerable i que estimam, i això, vamos, ho hem de tenir com a prioritari.
Sí, exactament, aquestes mesures de seguretat. Idò, Elena Ventallón, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu. 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 Keep on dancing, 'cause I ain't got time to think.